Radio Astel. Olor de tinta.
I és que només arriba a la ràdio i ja ens arriba aquesta olor de tinta. Això vol dir que la periodista Aure Ferran doncs, la tenim ben a prop i que sobretot ens portarà i ens parlarà de notícies del món editorial. Com estàs, Aure?
Molt bé, molt contenta, com Benvinguda. Sempre, d'estar aquí.
Ens portes aquestes novetats editorials de tardor en literatura catalana.
Sí, just la darrera secció parlàvem de la Setmana del Llibre, que ha sigut aquest gran aparador del que són les novetats que es presenten durant la tardor. De fet, ara, res, la primera setmana de setembre ja van a començar a arribar a les llibreries moltes d'aquestes novetats, i he pensat que estaria bé que fessin, doncs, mira, una mica de repassada d'alguns títols que són interessants, que estaria bé, si algú està buscant noves lectures, doncs que s'acosti a la llibreria per demanar-los.
Doncs això està molt bé, perquè ens facilites la feina d'alguna manera, Aurea.
Ho intentarem.
Ens fas aquest primer filtre.
La veritat és que és una feina difícil, perquè, clar, parlàvem, s'han presentat més de 150 novetats aquests dies, i fer el filtre és molt complicat, perquè també depèn molt del gust lector de cadascú, no? Però el que he fet és centrar-me, en aquest cas, en novetats de literatura catalana, i el que podem fer, si et sembla, són 6 propostes de ficció i afegirem un bonus track, en aquest cas, d'una proposta de no ficció.
Doncs vinga, comencem, si et sembla.
Molt bé, doncs vinga, anem amb la primera. Aquesta ja saps que, tractant-se d'una secció de llibres, no podia faltar.
No podia faltar.
No podia faltar, a més, és com una debilitat que tinc, és el nou llibre de la Maria Barbal, publicat per Columnes, diu El Llac. És el retorn, de fet, de Barbal al seu paisatge d'infantesa, al Pallars, amb aquesta història que també alhora ens retorna a nosaltres a la infantesa, no? Aquells records, aquelles memòries que tenim gravats a la pell, no? D'aquells estius que hem passat, si hem tingut l'oportunitat d'estar al poble, per exemple, o en aquells llocs que són per nosaltres emblemàtics. És una novel·la, com sempre, amb les seves molt intensa, molt emocional, i parla de conceptes com la nostàlgia, el pas del temps, el significat de la felicitat, i tot ho fa una mica a partir de la història de la Nora, que és una nena de 12 anys que passa els diumenges de l'estiu al llac, l'Olago, ho sabran els del Pallars, que és el pantà de Sant Antoni, i va amb una colla d'adults i també amb el Quim, que és un altre nen de 7 anys, i a partir de la relació que s'estableix entre tots ells i de també una situació conflictiva que viuran, doncs l'autora va explorant una mica aquesta relació entre els infants i els adults, en el fons per parlar una mica d'aquest pas, no?, de la infantesa a la maduresa.
I aquesta idea també de la colla, no?, que tens en aquella època tan important, no?
Sí, sí, el concepte de colla, el concepte d'estiu, del pas del temps, de com el vius diferent, aquells dies llargs i més en un entorn rural o de muntanya, com és el Pallars.
Clar, i del Pallars cap a on anem? Perquè tenim una altra novetat destacable.
Sí, parlem també d'una altra novel·la que també, de fet, ens porta una mica al món rural. En aquest cas, és la novel·la Covarda, vella, tan salvatge, de l'Aria Paco, publicada per Amsterdam. Aria Paco va ser guanyador del Premi Roc Boronat i el que fa és presentar-nos un retrat coral d'una generació de joves que està marcada pel desarrelament i la fragilitat de les ambicions, no? Aquest marxar del poble de molts joves pensant-se que les oportunitats les tenien fores. Per tant, té com a tema de fons també això, el pas del temps, aquestes decisions que prenem i que ens marquen la vida, o aquestes constants tensions, no?, que hi ha entre el que ens agradaria fer i el que hem de fer, o entre què és més còmode per nosaltres o si realment volem millorar la nostra vida, què hauríem de fer. El punt de partida en aquest cas és el retorn al poble del David, que és un jove que a la mort del seu pare decideix tornar a casa i fer-se càrrec del bar que li ha deixat en herència, del bar del poble, i coincideix també amb la tornada de dos vells amics. Llavors, a partir d'aquí és tot un camí, no?, el narrar un camí de retrobada del que ha estat el passat important per ells i també de veure com encaixen el futur, no? Perquè a vegades aquestes retrobades no sempre són tan fàcils com a priori podíem pensar, perquè amb el pas del temps tots anem canviant.
Covarda, vella i tan salvatge, eh? Ja sabeu que aquí a Olor de Tinta també ens agrada posar veu a la paraula i ens recomanes altres llibres també, Aure, avui.
I tant. Mira, la tercera proposta és una novel·la que és molt interessant, molt especial. La veritat és que és força particular la manera com està plantejada i a priori potser no sembla una lectura massa fàcil per alguns conceptes que ara us diré, però la veritat és que un cop hi vas entrant t'atrapa i et fa reflexionar moltíssim. Estic parlant de L'escuma, que és una novel·la de l'Helena Aguilera Recoder, publicada per Edicions del Periscopi, i ella ens parla de manera molt personal de temes que són molt universals, no? com ara la mort, la pèrdua, el dolor, com afrontem totes aquestes realitats. És una obra coral amb diversos protagonistes, sempre tots ells giren al voltant voltant d'un personatge clau, que en aquest cas és el Sergi, i a partir d'aquí fa una narració totalment inconexa, amb episodis i fragments de vida que van endavant, endarrere, que a vegades en algun moment...
Fan aquests flashbacks,
fas
no?
Fas aquests flashbacks, tornes i has d'anar fent com allò, un trencaclosques, sí. No? Vas trobant les peces del puzzle i acabes que al final tot acaba encaixant. És aquesta primera novel·la d'una jove escriptora, de l'Helena Aguilera, nascuda el 1993, una obra on també la música, la ciència, les malalties mentals són protagonistes, i la veritat és que és això, és un còctel molt sorprenent, perquè, per exemple, el tema de l'astrofísica hi té un pes molt important, i els que som de lletres al principi això et pot tirar una mica enrere, perquè dius, he hagut de rellegir dues vegades el paràgraf per entendre el que m'estava dient, però quan aconsegueixes entendre dius,
quan hi entres,
mare meva, tot quadra.
Atrapa.
Tot quadra. I la veritat és que és això, un còctel que és molt sorprenent i molt atractiu. Jo crec que és una de les novel·les interessants de descobrir en aquesta nova temporada de tardor.
Dèiem que posem veu a la paraula aquí a l'olor de tinta. Helena Aguilera, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, Laura ho ha explicat molt bé. És que no és fàcil explicar de què va l'escuma, perquè les trames a priori, com deia Laura, poden semblar inconexes, però com m'explicaries tu de què va la teva novel·la?
Sí, és que realment és el que dius, no és gens fàcil. O sigui, de fet, a mi mateixa em costa una mica, a vegades quan m'ho pregunten em costa, segurament has d'agafar un angle o un altre, no?, per explicar-lo. Jo sí que normalment el que dic és que és la història d'una família, i és veritat que està explicada així de forma inconexa, però el tema de la família és el tema que està al centre, i realment està travessada per la malaltia mental, no? Vull dir que en aquest sentit és aquesta família que s'enfronta en un conflicte, i una mica jo el que diria és que tots els personatges, cada un a la seva manera, el que intenta és superar aquest conflicte, aquest trauma, cadascú una mica a través del seu registre, no? I un dels registres que més criden l'atenció és el d'aquest personatge, que és la Lucía, que és astrofísica, no? I ella una mica fa aquest pont entre la física i tot el que ella li està passant, no? Llavors sí que queda una mica una història metafòrica.
No descobrim res, Helena, si diem que la trama gira al voltant d'un protagonista absent, no? Perquè de seguida sabem, en aquest cas el Sergi, no? Que és un personatge que ha mort, i veiem com la seva desaparició i el que havia estat la seva vida condiciona una mica com es desenvolupa la vida de la resta dels personatges. La Lucía, com deia ella, que és la parella, però també els pares, però també el fill, que no arriba a conèixer el seu pare. Vull dir que el Sergi, tot i ser absent, és el gran protagonista, Helena.
Sí, totalment, totalment. De fet, una mica aquest és el punt de partida de la novel·la, no? I també del tema de la física. Jo el que es planteja és que el Sergi és com un forat negre, no? I si tu saps el que és un forat negre, no? Que en el fons és una mica es pot dir que és una estrella que mor, i aquesta estrella quan mor, no? Es genera aquest forat que genera una atracció molt gran, i tothom que envolta aquest forat es troba absorbit per aquesta atracció, no? I en aquest sentit, la història del Sergi és aquesta, no? És un personatge molt carismàtic, un personatge que sempre està al centre de tot, un dia mor, i l'absència que deixa és aquest forat negre que arrossega a tots els altres, a tots els que estan al seu voltant, els arrossega cap endintre, no? Cap a aquest forat sense llum, negre, no? És aquest concepte de la depressió.
Un clar. Personatge, perdona, Mercè, que pateix una malaltia mental, que això és un aspecte molt important del llibre. El Sergi té bipolaritat i això condiciona la seva manera de fer i condiciona la manera com es relaciona amb els altres, no? Però també la figura del Juli, que en aquest cas pateix una demència. No sé per què senties la necessitat de parlar d'aquestes dues qüestions, malalties mentals i demència, que no sempre són fàcils de traslladar a una novel·la de ficció, i la veritat és que és molt interessant la manera com ho fas, perquè sí que hi ha una part molt emotiva, però també molt normalitzada, no? En el que suposa per aquests personatges el fet de la incidència d'aquests dos aspectes?
Sí, és que m'interessava el tema de les malalties mentals, justament per això que tu dius, perquè és un tema que no és fàcil justament d'explicar, de descriure, quan el vivim en les nostres vides no és fàcil de portar, no? També hi ha una qüestió de tabús molt, molt latent. Jo la veritat és que penso que el tema dels tabús és una cosa que ja ens l'hem d'anar traient de sobre, no? Perquè avui en dia, per exemple, hi ha moltíssimes famílies que tenen un cas d'Alzheimer a casa, o més d'un. És una cosa que és gairebé part del dia a dia, no? I això, i m'interessava fer-ho part de la història perquè són aquestes experiències que vivim tots com d'una manera secreta, no? Però que al final la compartim, i res, i el fet de parlar-ne i de compartir-la i d'intentar enfocar-la des de diferents punts de vista és una cosa que tenia moltes ganes de fer.
Clar, estàvem escoltant, no, aquesta normalització d'alguna manera. Helena, us estava escoltant i, clar, l'Aure ens ha presentat la novel·la, una novel·la que hi ha un còctel de temes molt profuns, on barreges la mort, els secrets de l'univers, ara ho estàs parlant, les malalties mentals, la memòria. Helena, com es quadra tot aquest còctel? Com ho fas, això?
Sí, és que, a veure, realment...
I que tingui ja sentit, com deia després, no? A l'acabar el llibre, no? L'Aure deia que et trobes amb, no, amb aspectes inconexes d'alguna manera i de cop i volta al final del llibre tot té sentit, tot encaixa. Com ho has fet?
Sí, a veure, t'haig de dir que és això. Al principi una cosa et va portant a l'altra. Vull dir, jo a l'hora d'escriure, que també és la primera vegada que ho faig, tinc moltíssimes coses per aprendre encara i vull dir que ho sento així i inclús escrivint la novel·la n'he après una mica, no? Tu planteges d'una manera, comences amb una idea, en el meu cas era sobretot el pinyol de la novel·la on comença és la idea del forat negre comparada amb la bipolaritat del Sergi i també per altra banda l'Alzheimer del Juli, no? Llavors el fet de que un sigui el pare de l'altre, en aquest sentit ja et genera una connexió. I sí que és veritat que tot el tema de la física a mi m'interessava que embolcallés tota la novel·la, o sigui, més que res perquè jo vaig començar amb la idea del forat negre, que sí que em va semblar que era una cosa interessant, i a partir d'aquí vaig començar a llegir, vaig començar a estirar el fil de la ciència, de l'astrofísica, i sí que veia que era un llenguatge molt, molt metafòric i que, depèn de com te'l miris, justament és això, no parla de nosaltres mateixos. I dintre, si tu observes la natura, al final, bueno, això li ha passat a molta gent, no? T'acabes veient emmirallat. I això una mica per mi era el fil que havia d'acabar unint tota la història, no? Aquesta idea de que l'univers parla de nosaltres si ho volem veure així.
Helena, no sé si has hagut de fer una tasca de recerca de documentació, informació important, perquè, clar, tu no tens una formació científica, per entendre'ns, i has hagut de traslladar alguns conceptes relacionats amb l'astrofísica, com tot això que té a veure al voltant dels forats negres, que a vegades és, jo crec que inclús difícil
que
de comprendre per la gent
forat
que es dedica a això, sí. I tot i així, doncs, tot aquest vessant metafòric que deies ho has sabut traslladar molt bé, no? I al final de la novel·la tenim aquesta sensació de que realment el Sergi era aquest forat negre i que a vegades tots aquests conceptes d'astrofísica que tu vas narrant, que ens vas deixant anar en píndoles durant el llibre, el que fan en el fons és mostrar realment com una equivalència amb les emocions que podem sentir en tot allò que passa.
Sí, totalment. O sigui, he fet una recerca molt profunda i d'uns quants anys, eh? Realment, o sigui, hi ha dos secrets. A veure, primer, que vaig estar molt ben acompanyada perquè la meva parella és físic, llavors ell en aquest sentit m'aconsellava, em deia, mira, llegeix això, llegeix l'altre, quan jo no en tenia alguna cosa ell me l'explicava, vull dir que en aquest sentit vaig tenir un professor. I després, sí que és veritat que jo crec que el fet de que jo no tingui justament aquesta formació fa que jo hagi pogut triar molt bé què vull explicar i què no, no? I en aquest sentit, clar, jo faig trampa, no? Perquè em salto molta part de teoria que igual doncs, no m'interessava per la novel·la i agafo la ciència des del punt de vista més simbòlic, no? I agafo unes imatges que em semblen potents, ara tampoc hi aprofundeixo molt, no? I jo crec que al final el que jo volia justament era això, que no semblés que jo poso ciència allà per, no sé, perquè m'agrada i per fer un exercici d'erudició, sinó que tot el que jo posava allà era justament per això, perquè t'expliqués alguna cosa de la història o dels personatges. Ara, una feinada, eh? Això sí, una feinada de documentació.
M'ho imagino, no? Perquè ja et dic, jo hi havia paràgrafs, quan fas aquests capítols més curtets que se centren més en el tema científic, que havia de fer un esforç de relectura de vegades per intentar seguir. Clar, jo sóc de lletres, però molt de lletres, vull dir que hi ha conceptes que em costa moltíssim d'entendre. I s'ha de dir que ha fet una molt bona feina l'Helena perquè realment acabes copsant com a mínim el sentit bàsic que justifica una mica tot plegat que ja és molt, no? I Helena, una cosa més que també té moltíssima importància en el llibre és la memòria, no? I incideixes molt i juga un paper molt important, la memòria i la història, no? Ara intentava trobar la pàgina, a veure si mentre ens respon això la trobo, perquè la veritat és que escriu quatre frases sobre el tema de la història que són d'aquelles,
no?
Dignes
que et fan
dignes de llegir. No sé per què aquesta voluntat d'incidir tant en el tema de la memòria, Helena.
Sí, el tema de la memòria, a veure, realment és un tema que a mi sempre m'ha cridat bastant l'atenció, se n'ha escrit moltíssim, no?, sobre la memòria i sobre el temps. Realment a mi el que em fascina de la memòria és aquesta dimensió tan, que al final nosaltres som la nostra memòria, no? Som els nostres records. Llavors, això està molt bé, no? Vull dir, pensar-ho d'aquesta manera, però és que realment el problema està que quan tu deixes de recordar, és com que deixes de ser tu, no? Llavors, de cop, tot, o sigui, és aquesta sensació de que som molt fràgils i de que som molt efímers i que en el moment que deixem de recordar les coses, el nostre passat deixa de tenir sentit i nosaltres comencem a canviar, no? I això és, efectivament, és el que passa amb l'Alzheimer del Juli, que és una persona molt, amb molt de caràcter i justament, no?, té una personalitat molt forta, però en el moment en què comença a perdre els records, aquesta personalitat es dilueix, no? I això és bueno, per mi és molt impactant.
La memòria és aquesta història. Mira, aquest fragment que deia
això
que l'he trobat, perquè diu, mira, la història és com una llegenda o un conte popular. Està fet a trossos, amb el que es diu a mitges i amb veu baixa, i amb el que no es diu i es torna a silenci, gest contingut. Mirada de cua d'ull, somriure trist, pessic a la galta. La història també està feta de cartes i de fotos antigues i de la roba vella que penja a l'armari d'una habitació de casa als avis i de l'olor que fa, olor d'abans. La història és tots els que s'atreveixen a explicar-ne un tros i el tros que expliquen i com l'expliquen. I és clar, algú podria preguntar, com es fa per saber si és la mateixa història, si n'hi ha molts que l'expliquen i l'expliquen diferent?
Clar, sí, amb aquest fragment.
Aquest fragment és tan bonic, és aquell del subratllat.
Helena, perquè què ha representat per tu justament escriure aquesta novel·la?
Què ha representat? Bueno, és la primera novel·la, això és una cosa que jo crec que per tothom és molt important, perquè també, vulguis que no, t'hi aboques tot, no? I aboques tot, records, experiències, vull dir, aquí, això no és una novel·la autobiogràfica, però tothom veu, jo almenys he begut una mica de les experiències que hi ha hagut a casa meva, d'algunes vivències, no? Però, bueno, en aquest sentit ha sigut un aprenentatge molt gran. Jo crec que, sobretot, si penso en retrospectiva, és això el que ha sigut. Totes les hores que hi he dedicat, tota la investigació, tot, i al final el producte que ha acabat sortint és un aprenentatge. És una manera d'aprendre a escriure i d'aprendre a mirar la vida des d'aquest punt de vista.
Doncs nosaltres prenem nota, d'aquesta escuma. Helena Aguilera, gràcies per acompanyar-nos a aquests
Moltíssimes
minuts.
Moltíssimes gràcies. Bon dia. A vosaltres. Bon dia.
Deliciosa, Helena Aguilera,
Ja et dic, és una novel·la que a priori pot semblar que no és fàcil,
sí,
que necessites dedicar-t'hi el temps, però encaixa tan bé tot, saps? I té aquests fragments com aquest que us he llegit, que és un de molts, que et fa reflexionar i que et fa adonar de moltíssimes coses.
Haurem el llapis a la mà.
Amb el llapis, i tant.
Quines altres novetats els portes avui?
Doncs vinga, fem un salt amb un tema totalment diferent, potser no tan intens com aquesta L'escuma de l'Helena Aguilera. És La connexió maltesa, del Jordi Sierra i Fabra, publicada per Univers. En aquest cas, el tercer títol de la sèrie Mag d'Aventura, que serveix una mica per tancar aquest primer arc de les aventures d'aquesta periodista que és la que protagonitza els relats. En aquesta ocasió, Aventura posarà cara per fi als assassins del seu promès, que 13 anys després que acabessin amb la seva vida, i a més s'endinsarà en una gran trama de tràfic d'armes vinculada a la història recent, vull dir que ens sonarà molt. Recordem que els dos títols anteriors d'aquesta sèrie són La conspiració del Coltan i La conjura d'Arat, i és una nova oportunitat per descobrir i per llegir Sierra i Fabra, que és un dels autors més prolífics de la literatura catalana. Per cert, que ara li dediquen una exposició al Palau Robert, que us recomano molt que hi aneu, i la veritat és que està justificadíssima, perquè pensa que porta publicats més de 500 llibres.
Doncs seguim ara amb un altre clàssic de la literatura del nostre país, Sant Jordi Coca.
Exacte, en aquest cas publica El darrer dia, del Jordi Coca, per Edicions 62, l'escriptor i dramaturg novel·la La vida d'un gat, amb una història que ens farà reflexionar fins a quin punt podem arribar a estimar tant un gat com una persona, i tot comença una mica quan aquest gat protagonista el núvol irromp en la vida d'una parella que s'acaba d'instal·lar en una casa de poble, i tot plegat és una oportunitat doncs, també per parlar del valor del temps, de les emocions, de les oportunitats que tenim per comunicar-nos, per estimar, vull dir, de temes essencials i grans clàssics del que és la literatura.
Ens has promès sis
llibres
promès sis,
avui, en portem cinc.
En portem cinc, per tant, en queda un.
I ara anem per un altre.
I bonus track, que me'n recordo.
Exacte, i tant. De moment anem amb el sisè de literatura, una novel·la, aquesta darrera proposta, que és la primera novel·la per adults d'una altra autora que és molt prolífica, l'Anna Manso, que ens va acompanyar la temporada passada. Porta publicat 50 llibres de literatura infantil i juvenil, i en aquest cas fa un canvi de registre i es passa a la novel·la per adults amb aquest Un cor de neu, publicat per La Magrana, que és una història sobre la culpa i sobretot sobre la incapacitat d'estimar quan tenim ferides que encara estan obertes amb el pas del temps i que resulten molt dolorosos. La veritat és que és una història molt sensible, és molt emocionant i té uns personatges molt potents i que són difícils d'oblidar.
Li preguntem allà mateix, Anna Manso, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per repetir aquí a l'Olor de Tinta, al matí a Ràdio Estel. Una història, com ens està explicant Laura i Anna, que va néixer durant la pandèmia.
Sí, de fet, va néixer abans. La portava al cap des de l'any 2016, a partir d'un fet dolorós que vaig conèixer i no me'l vaig poder treure del cap. I no va ser fins la pandèmia, que això sí que ho va tenir, vam tenir temps per escriure. I va ser llavors que el vaig fer una primera versió i des de llavors que el vaig estar treballant. Sí, va néixer llavors, sí, en forma escrita.
Anna, explica'ns una mica de què va Un cor de neu.
L'explicaré sense desvetllar massa cosa. És la història de la Sara, una escriptora de 65 anys que viu allà de la muntanya, a prop d'un poble. És una dona dura que té el cor de neu, té un cor en aquests moments com endurit, i que fa 20 anys que no està en contacte amb el seu fill. I que un dia surt a passejar la muntanya, neva, cau, perd el coneixement i quan es desperta té al costat un llop que li parla. Llavors ella pensa que ha perdut la cordura, però el llop li diu d'acord, però si vols et porto a casa perquè t'has perdut. I la Sara accepta la presència d'aquest llop a la seva vida, accepta que li parli i a partir de llavors comencen a passar-li tota coses, entre elles que es posa en contacte una altra vegada amb el seu fill i tot canvia i, en fi, intenta solucionar el que no va poder en el seu moment. I només dic una cosa, que no és ni fantasia ni realisme màgic.
Sí, això és important aclarir-ho, és important aclarir-ho perquè, clar, quan dius es troba un llop i el llop li parla.
Jo m'he quedat al·lucinada.
Clar, però després és el que dèiem abans amb l'escuma de l'Helena Aguilera, que sí. Tot acaba lligant quan arribes al final, doncs en el cas del llibre de l'Anna passa exactament el mateix. Vull dir que aquest primer plantejament que
tot
ens pot sobtar tindrà tot un sentit i al final entendrem el perquè de tot plegat. Vull dir que és important dir-ho. Anna, sí. Has triat aquesta protagonista, una escriptora que ha passat la seixantena, que viu gairebé aïllada en un poble de muntanya. L'entorn, la natura, aquest poble on ella viu, també juga un paper important en la història, no? El fet de que hi hagi el llop, de que ella surti a caminar, vull dir que la natura també és protagonista.
De fet, en aquest cas, la natura té una funció poc poètica, que és la d'aïllar, és una muralla. És una persona que és de Barcelona, la Sara és de Barcelona, és molt urbanita, i s'amaga, senzillament ha anat a la muntanya a amagar-se, no sap ni el nom de quatre arbres, no l'utilitza. No? I és freda fins i tot amb això. I en aquest cas sí, volia crear una determinada atmosfera, volia que s'allunyés de tot allò que li feia mal i se'n va al lloc on ella mai hagués pensat, no? que viuria, que és a dalt de, no? Entre arbres, a dalt d'una muntanya. Sí.
La relació, o en aquest cas la no relació de la Sara amb el seu fill Josep, és el que ens ajuda a dibuixar el personatge. A poc a poc anem veient el pes, no?, que aquesta no relació té en la vida d'ella i anem comprenent tota aquesta càrrega emocional que arrosseguen els personatges. No? És el pes del passat, no, Anna?
Sí, de fet, per mi ha sigut un repte escriure aquesta mare perquè és la meva antítesi, és que és absolutament tot el contrari. La Sara fa tot allò que jo no hagués fet. I això també em sembla interessant com a escriptora. No, evidentment no sóc jo, tot i que escriu literatura infantil i té coses que li agraden, que m'agraden a mi, però no, és aquesta mare que ha comès tants i tants i tants errors, ha pres unes decisions molt bèsties i que, ostres, intenta després vestir, tornar a ser mare, intenta tornar a ser mare, senzillament, no? I, clar, no és fàcil, no és fàcil. I després intenta acceptar la felicitat. Hi ha una cosa que dic en el llibre i és que estem més preparats per acceptar la desgràcia que per acceptar quan ens venen coses bones, perquè sempre desconfiem i pensem que en dos minuts això se'ns anirà de les mans. I ella, quan li passen coses bones, es debat i diu, ostres, tu, això em durarà, m'ho mereixo, perquè el mereixement també és important, no? El sentit mereixedor.
Oh, i costa, és el que tu dius, no? Acceptar aquesta felicitat, Anna. En Un cor de neu també parles de la culpa, ens ho explicava també Laura, no? La pròpia i l'otorgada, ens ha cridat molt l'atenció, no? I de com un fet traumàtic, que això ens ha passat a tots, pot condicionar la manera com ens relacionem amb les persones que tenim al costat.
De fet, també m'interessava parlar més de les conseqüències que del fet en si. El fet és molt important, evidentment, si no, no estaríem escrivint aquest llibre, no? Però sí, de què passa després, si això no s'ha portat bé, si no, no? Si no hem fet el que havíem de fer. Aquesta culpa que arrosseguem, que la podem amagar sota la catifa, és el que fa la Sara durant 20 anys, eh? Ha aconseguit no pensar, ha aconseguit marxar, ha aconseguit, no?, que allò ho té amagat a l'últim racó del seu cos, del seu cor, no? Ho té tot endurit, no?, com un pinyol, no? Però, clar, està allà, no?, és com un pinyol radioactiu, no?, i llavors et passa factura, no?, aquesta culpa fa que es mogui d'una determinada manera, sí.
I el passat ve a colpejar la porta i això condiciona una mica tot el que li va passant a la Sara durant la història. I després hi ha aquest personatge, n'hi ha d'altres de secundaris que són importants i que són molt macos i crec que els ha sabut dibuixar molt bé, però clar, i després hi ha l'impossible, no?, que és aquest llop amb el que començàvem parlant.
Que troba aquest sentit.
I clar, no ho sé si ens pots explicar sense desvetllar res, que no es pugui desvetllar, però per què el llop, no? Per què has volgut personificar en la figura del llop, doncs, a aquest company estrany de viatge que troba la Sara durant aquesta etapa?
No és un llibre infantil i me'n vull allunyar per fer moltíssim en aquest sentit, perquè no hi hagi confusió, però sí que és cert que aquest llibre va néixer d'un petit conte infantil que em van encarregar sobre un llop. I va aparèixer aquesta història, una escriptora gran que vivia dalt d'una muntanya i a la que un llop salva de morir sota la neu. I llavors em vaig preguntar què feia sola aquella dona i si li aniria bé parlar amb algú. I l'impossible, aquest llop del que me n'he enamorat, doncs és tendre, és afectuós, és càlid, és algú que ajuda a que aquest cor de la Sara es desfaci una miqueta, no? Sí. I ja us ho dic, va sorgir no sé d'on. De vegades la màgia succeeix.
Doncs és tendre, però també és àcid i té alguns punts aquells de dir les veritats a la cara, com ho fan els millors amics, eh?
Oh, vull
dir
que els millors amics són aquells que amb aquesta ironia, perquè la meva, fins ara jo deia que la marca de la casa, la marca Manso, és l'humor. I és clar, quan em vaig posar a escriure aquest llibre, diguem-ne que d'humor no és, per parlar clar, no? Però sí que no m'hi vaig sentir còmoda fins que no vaig trobar una veu com és la de l'impossible, que tingués ironia, que tingués aquest humor, que li posés, li deixés les coses clares a la Sara d'una manera això, no? Burleta, amb sorna, que... Com fan els bons amics.
Com fan els bons amics.
A veure, sí. A veure.
Hem de ser sincers, és així.
No tiren amb bala, eh?
No.
No tiren amb mala, fer-te mal directament. No és un cop de mal, eh? Però és aquesta cosa de... companya...
Què passa?
Tu i jo sabem que tot això és molt vago, però potser no, eh?
Anna Manso, gràcies per acompanyar-nos aquests minuts a l'Olor de Tinta al matí a Ràdio Estel.
Gràcies
per tot, també per tots els teus èxits, també. I sobretot per aquest cor de neu. Bon dia, Anna.
Gràcies.
Clar, però la cosa no acaba aquí. Laura ens ha promès aquest bonus track, que sembla que ja el tenim ja a tocar, eh?
I hem d'anar per feina, eh?
Vinga.
Una última recomanació. En aquest cas de no ficció, ja que hem proposat 6 de ficció, i mira, quasi que ens la faci el mateix autor, que ens ho explicarà millor que ningú.
Hola, sóc en Xavier Igual i acabo de publicar Qui ha de salvar el català, crònica d'un professor de secundària, amb l'editorial Eumo. En aquest llibre... A partir de la meva experiència com a professor, doncs parlo dels problemes que tenim amb els alumnes amb la llengua catalana, que de cop i volta ha sigut un tema de molta actualitat, però que els que érem professors i mestres ja veiem des de feia molts anys que la immersió lingüística no es complia en moltes maneres, no? I ens sortien alumnes que fins i tot acabaven quart de l'ESO amb un títol sota el braç, però que no sabien dominar prou el llenguatge, sobretot parlat, no? El català parlat, i després ens dona la sensació que hi ha més gent que o no entén o no el vol parlar o no li donem la situació perquè el pugui parlar. Doncs en aquest llibre, doncs d'alguna manera, he volgut recopilar la meva experiència, fer la situació actual del català a les aules i després propostes com perquè... això no vagi a pitjor, no? Si de tot el contrari puguem millorar els resultats acadèmics i les competències en català. És un llibre que serveix tant per mestres i professors com per persones que els interessi la situació de la llengua catalana més enllà de les aules. Una cosa que d'alguna manera respon a la pregunta del títol, qui ha de salvar el català, la meva proposta és, evidentment, tots els que tinguem preocupació per la llengua, no només els mestres i professors, sinó tots som professors de llengua. Espero que us agradi.
Doncs m'agrada molt aquest resum final del Xavier Gual.
I tant, qui ha de salvar el català, del Xavier Gual, publicat per Eumo Editorial.
Aure Ferran, gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem d'aquí 15 dies. Olor de tinta.
Fins aviat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.